Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Tornem a la normalitat després de les vacances de Nadal i ho fem amb una temperatura de 7 graus positius i el cel mig encapotat de nou. Neus a 5, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Les temperatures estan en els mateixos nivells en general a les nostres comarques?
Sí, sí, són força semblants. Tenim aquests 7 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Vic i a Ripoll. En tenen 8 a Castellfollit de la Roca, Mieres, a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols, 9 a Banyoles, 10 a Girona, Anglès i a Figueres. En tenen 3 a Das i 0 a Vall de Núria.
La primera setmana plenament laborable després de les festes de Nadal. Dani Ramírez, com es presenta meteorològicament parlant?
Començarem la setmana aquesta segona de l'any nou amb una baixada de temperatura, màximes de 14, 15, 16 cap al litoral i prelitoral, però també poden quedar per sota dels 12, 13 a les comarques interiors. Encara al matí alguna pluja fins al migdia, sobretot cap al Baix Empordà, les Gavarres, Gironès, Pla de l'Estany, no descartem alguna gota també cap a Osona, o la Garrotxa, cota de neu, al Pirineu, 1.500 metres, però vaja, més aviat aquesta precipitació en forma de neu quedaria cap a la part de Lleida, no tant a la Cerdanya, on ahir van caure 5 litres a Martinet, a Osona 2 litres i a bona part de les comarques de Girona pràcticament la pluja va passar de llarg. Avui tindrem aquesta petita oportunitat al sector de les Gavarres i poca cosa més. Demà el temps vindrà marcat per clarianes. Es mantindrà el vent del nord-nord-oest moderat a fort al nord de l'Empordà i a la nit pot tornar a canviar el temps amb alguna pluja al Pirineu, també de cara a dimecres, amb alguna nevada cap als 1.500 metres. Poca cosa tot plegat. La temperatura sembla que pot pujar lleugerament de cara a dimecres per baixar també una mica 3-4 graus més baixes a partir de dijous i divendres. Bé, cada dia hi haurà humitat i boira, especialment cap a Osona, no descartem el Ripollès i a la Cerdanya avui. Però els vents del nord faran que a l'Empordà o també cap al sector nord del Ripollès aquesta boira no sigui abundant. Tendència a una setmana que vindrà marcada més aviat per l'estabilitat, un cop hagi passat aquest front, aquest petit front, pel Pirineu de cara a dimecres. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars del dia. Primer aniversari de la fusió entre Educació i Cultura a Olot. L'experiència, pensada inicialment per traçar una línia transversal a través de diversos projectes, està donant el resultat esperat.
Entre les propostes destacades que ha arrencat aquest 2022 hi ha l'accés obert, una iniciativa pensada per trencar la bretxa existent en Educació i Cultura i afavorir una equitat més enllà dels recursos econòmics.
Escoltem el director de l'àrea de Cultura i Educació d'Olot, en Ricard Sargatal.
Tots aquests projectes el que fan des de l'àrea d'Educació és intentar estrenya doncs, la bretxa que hi ha en el sistema educatiu. Les persones, quan aprenem en funció del teu accés o de la teva doncs, procedència o de les teves necessitats, doncs, tot i que anem allà mateix, anem a les mateixes escoles, es produeix una gran bretxa entre uns alumnes i uns altres. I estem treballant perquè a través de la cultura i de diverses accions doncs, hi hagi més equitat educativa i menys segregació. Són també uns dels objectius d'aquesta nova àrea.
I parlant de pobresa, hem de dir que la pobresa s'acarnissa amb les dones. Ho diuen des de Càritas, on posen de manifest la dificultat de conciliar la vida familiar amb la professional.
Moltes d'elles no són contractades perquè els horaris són de difícil encaix a les empreses on acudeixen. Des de Càritas Garrotxa porten temps impulsant diversos programes per donar un cop de mà a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Les dones, a part, tenen el problema afegit de que moltes vegades han de mantenir econòmicament els seus fills.
Això, no, que principalment les dones, jo porto el servei d'orientació laboral, les dones tenen molts problemes de conciliació laboral amb els nens, no? Llavors, el que em trobo, no? Em demanen treballar una hora, treballar matins de 9 a 1, no? No hi ha feines, no hi ha pràcticament feines que et demanin això. Llavors acaben sent les més afectades per no tenir feina, les dones.
És l'Anna Costa, és la tècnica de Càritas Garrotxa.
La sentirem a l'informatiu que ara mateix comença, el dia en què també hem d'explicar que comencen les rebaixes després de les festes de Nadal.
Els comerços d'Olot es mostren prudents davant la incertesa que s'ha estès aquest darrer any i no s'esperen grans descomptes a no ser que el volum de venda sigui major a l'esperat. Les altes temperatures de les últimes setmanes tampoc hi han ajudat i això fa que hi hagi molt estoc acumulat.
La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, adverteix els compradors dels cants de sirena de les campanyes comercials de les grans cadenes.
Una cosa són els grans i els gegants i aquests ja han començat amb 50, 70, 60, també sobretot que mirin models, que siguin models d'aquest any. És un any que hi ha una miqueta d'estoc, vull dir que podem trobar encara bastant de gènere, bastant d'articles, i que, bueno, que es mouen amb descomptes des del 30, el 20, el 40, hi ha una mica de tot, de percentatges, però que la cosa va molt i molt bé.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas compra un nou edifici per destinar-lo a habitatge social. Un dels objectius del consistori és aconseguir que els habitants del poble que es vulguin quedar no tinguin problemes per trobar un lloc on viure.
Aquest no és l'únic edifici que s'ha comprat en els últims mesos, sinó que s'han adquirit un a la zona de Sant Privat d'en Bas, que està més avançat.
L'alcalde del municipi és Lluís Amat.
I és un tema que ens preocupa en el sentit de que sí que anem creixent de població, però sobretot el que sap molt de greu és que hi hagi gent que es vulgui quedar i que no trob habitatge per quedar-se, no? I això, i més pensant en joves, no? I perquè per això estem fent tot de Sant Privat, per això estem adquirint, passa que és lent, no? Però sí, és un tema que preocupa, perquè jo crec que créixer més, o clar que pot créixer, però tot té un límit, eh? I aleshores tampoc podem perdre la xaveta i tampoc podem perdre tot l'entorn que tenim i tota l'organització que tenim. Pot créixer, encara es pot créixer, evidentment.
I pel que fa als esports, avui és notícia que la Unió Esportiva Olot no comença l'any amb bon peu. I és que aquest cap de setmana l'Olot ha baixat els braços al camp del Badalona i ha acabat perdent per 2-0. L'equip de Jonathan Risueño, en aquest sentit, va fer un pas enrere en el primer partit del 2023. Molt dèbils en defensa, els olotins es van veure superats amb facilitat i el Badalona Futur va encarrilar la victòria amb dos gols a la primera meitat. Ara són a 7 punts, tant del play-out com de la permanència directa, i l'entrenador diu que ha estat el pitjor partit.
Jo crec que ha sigut el pitjor partit, con diferència, des de que jo estic així. Crec que la primera part, de llarg, la pitjor o els pitjors minuts des de que agafaren l'equip.
I Lluís Espart torna a casa. El central de Molló és el primer fitxatge d'hivern de la Unió Esportiva Olot després de desvincular-se de la Nucía. L'Olot necessita reforçar la defensa i el jugador busca minuts després de jugar poc a Primera Federació. El sentirem també a l'informatiu que ara mateix comença en un dia en què tenim el tercer temps. Ja ho sabeu, com cada dilluns, amb en David Planella i tot el seu equip, a partir de quarts de dues del migdia i quarts de vuit del vespre aquí a Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Avui és el dia de la tornada a l'escola, avui també és el dia de la tornada a la normalitat per pràcticament tothom, amb el mercat setmanal també a la vista, a Olot, com cada dilluns. Això afecta la circulació. Policia local d'Olot, com ho tenim?
Hola, bon dia. Des de la policia municipal els informem que avui tindrem ocupacions de dia al carrer Mulleres, a l'altura del número 14, sense tall. Estarà senyalitzat. Llavors, al carrer Dolors, durant tot el dia, n'hi haurà un altre també. A l'Avinguda Reis Catòlics, al carrer Ximenis, ens trobarem al carrer Tallat. Bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Primer aniversari de la fusió entre educació i cultura a Olot. L'experiència pensada inicialment per traçar una línia transversal a través de diversos projectes està donant el resultat esperat. Entre les propostes destacades que ha arrencat aquest 2022 hi ha l'accés obert, una iniciativa pensada per trencar la bretxa existent en educació i cultura i afavorir d'aquesta manera una equitat més enllà dels recursos econòmics.
Fins al 2021, cultura i educació eren dos departaments de l'Ajuntament d'Olot que treballaven en projectes comuns, però no estaven fusionats. Amb l'entrada de l'any es va fer una aposta decidida per crear un únic organisme i amb seu pròpia que agrupés els professionals de les dues àrees. L'espai situat a l'hospici permet treballar projectes conjuntament amb la filosofia de que educació i cultura són dos aspectes que van totalment lligats i amb un objectiu comú, segons el director de l'àrea de cultura i educació, Ricard Sargatal.
L'hem feta perquè, en el fons, la cultura i l'educació busquen el mateix, busquen donar eines als ciutadans perquè ens puguem realitzar, perquè puguem créixer, perquè puguem aprendre, perquè puguem ser doncs, ciutadans més crítics, perquè puguem ser persones doncs, més realitzades i al final de tot, si sumem tot això, persones més felices, no? Per tant, busquem, ajudem els ciutadans a buscar la seva felicitat.
En declaracions a la finestra d'Olot Televisió, Sargatal ha explicat que durant aquest any des d'Educació i Cultura s'han centrat en portar els alumnes a les obres de teatre, exposicions i concerts amb l'objectiu d'enriquir-los culturalment i connectar-los amb les propostes que es fan a la ciutat. En aquest sentit, han iniciat un projecte anomenat Accés Obert que permet als alumnes amb pocs recursos econòmics tenir els mateixos avantatges que la resta.
Tots aquests projectes el que fan des de l'àrea d'educació és intentar estrenya doncs, la bretxa que hi ha en el sistema educatiu, les persones quan aprenem en funció del teu accés o de la teva doncs, procedència o de les teves necessitats, doncs, tot i que anem allà mateix, anem a les mateixes escoles, es produeix una gran bretxa entre uns alumnes i uns altres i estem treballant perquè a través de la cultura i de diverses accions doncs, hi hagi més equitat educativa i menys segregació. Són també uns dels objectius d'aquesta nova àrea.
Ricard Sargatal afegir que el 2022 ha estat un bon any en matèria cultural a la ciutat i assegura que aquest any nou serà el primer totalment sencer en el que es podrà fer una valoració global. De totes maneres, diu que encara falta aconseguir un 12% més de venda d'entrades per arribar als nivells de la prepandèmia.
Clar, l'any 2022 jo el definiria com un bon any cultural. És un any de la recuperació pel que fa al consum. Les persones que hem comprat entrades per assistir a obres de teatre s'ha recuperat molt. Ens acostem a dades de l'any 2019, tot i que encara no hi arribem. O sigui, no tenim el mateix número d'espectadors que teníem a l'any 2019. Estem lleugerament per sota, pràcticament un 12% per sota encara. Hem de tenir en compte que l'any 2022 no ha estat un any sencer des del punt de vista fora pandèmia, sinó que els primers mesos de l'any 2022 encara hi havia restriccions a nivell de mascareta, a nivell de distanciament social. Per tant, no ha estat un any net, diguéssim, en aquest aspecte.
Ricard Sargatal afegir que la ciutadania ha perdut la por a relacionar-se i ha tornat a omplir els espais culturals deixant completament la mascareta.
Bé, ara fa uns instants parlàvem de la pobresa a les aules. Avui també és notícia que la pobresa s'acarnissa especialment amb les dones. Ho diuen des de Càritas, on posen de manifest la dificultat de conciliar la vida familiar amb la professional. Moltes d'elles no són contractades perquè els horaris són de difícil encaix a les empreses on acudeixen. Des de Càritas, Garrotxa porten temps impulsant diversos programes per donar un cop de mà a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Les dones, a part, tenen el problema afegit de que moltes vegades han de mantenir econòmicament els seus fills.
La pobresa, un dels problemes principals que afecta tot el món, també ho fa la Garrotxa. Per fer una lectura de la pobresa és tan fàcil com veure el perfil de persones que s'acosten als serveis d'acollida o als programes d'ajuda que fa temps que impulsen des de Càritas Garrotxa. Majoritàriament són les dones les que es troben en més situació de vulnerabilitat i, per tant, sol·liciten aquest suport. Un dels problemes que tenen és el de la conciliació laboral per poder cuidar la mainada. En molts casos demanen poder treballar en les hores en què la mainada és a l'escola i això els dificulta la contractació. Ho explica la tècnica de Càritas Garrotxa, Anna Costa.
Això, no, que principalment les dones, jo porto el servei d'orientació laboral, les dones tenen molts problemes de conciliació laboral amb els nens, no? Llavors, el que em trobo, no? Em demanen treballar una hora, treballar matins de 9 a 1, no? No hi ha feines, no hi ha pràcticament feines que et demanin això. llavors acaben sent les més afectades per no tenir feina, les dones.
D'altra banda, la pobresa genera en la persona qui la pateix una sensació de solitud i aquest problema és un dels que busquen solucionar des de Càritas Garrotxa. Des de l'entitat han impulsat 3 programes diferents. Per un costat, el d'orientació laboral, que serveix per ajudar les persones, majoritàriament dones, a trobar feina. També hi ha el programa Sentir, que té l'objectiu de donar ajuda psicològica a la gent que ho necessiti. I finalment han creat el programa Fem Comunitat.
Tenim, per exemple, el Fem Comunitat, que és un projecte que ara per ara hi ha unes 40 dones. Bueno, és un projecte comunitari que elles mateixes decideixen el que volen anar fent. En una assemblea es decideix el que faran durant l'any i llavors això ara s'ha decidit, es fa un dia a gimnàs, un dia es fan sortides per l'entorn i un últim dia de la setmana es fan coses, es proven diferents coses i llavors estem tenint molta col·laboració d'entitats de la Garrotxa que ens venen a fer com tastets.
Les persones que necessiten ajuda perquè es troben en una situació vulnerable, econòmicament parlant, acudeixen a Càritas Garrotxa. A partir d'aquí, l'associació genera un pla personalitzat per la persona i se la deriva al projecte que més li correspongui.
I un altre dels problemes socials greus que tenim a casa nostra és la falta d'habitatge. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha comprat un nou edifici per destinar-ho precisament a això, a habitatge social. Un dels objectius del consistori és aconseguir que els habitants del poble que es vulguin quedar no tinguin problemes per trobar un lloc on viure. Aquest no és l'únic edifici que s'ha comprat en els últims mesos, sinó que s'han adquirit un a la zona de Sant Privat d'en Bas, que està una mica més avançat.
Cada vegada és més complicat trobar habitatges als pobles de Catalunya i la Vall d'en Bas no n'és una excepció. La pandèmia ha provocat que molta gent que tenia una segona residència a la Garrotxa s'hi quedés a viure per la tranquil·litat i la qualitat de vida de la comarca. Això ha provocat que els diferents pobles de la Vall d'en Bas, sobretot el jovent, no tingui facilitats per trobar pisos a la zona. Aquest és un fet que l'Ajuntament vol solucionar amb la compra de 2 edificis. Ho explica l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat.
I és un tema que ens preocupa en el sentit de que sí que anem creixent de població, però sobretot el que sap molt de greu és que hi hagi gent que es vulgui quedar i que no trob habitatge per quedar-se, no? I això, i més pensant en joves, no? I perquè per això estem fent tot de Sant Privat, per això estem adquirint, passa que és lent.
Davant la manca d'habitatge, Lluís Amant descarta la possibilitat de construir-ne més.
Però si és un tema que preocupa, perquè jo crec que créixer més, clar que pot créixer, però tot té un límit, eh? I aleshores tampoc podem perdre la xaveta i tampoc podem perdre tot l'entorn que tenim i tota l'organització que tenim. Pot créixer, encara es pot créixer, evidentment.
En els pressupostos aprovats fa pocs dies a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas incorporen l'adquisició d'un edifici a Sant Esteve d'en Bas que no s'utilitzava per destinar-lo a habitatge social. En aquest sentit, els tràmits són lents i és que encara s'ha de fer l'estudi de viabilitat per acabar de concretar els terminis. No obstant, a la zona de Sant Privat d'en Bas, el consistori ja fa temps que va comprar un immoble que avança molt a poc.
Aviat s'han de recuperar l'antiga rectoria. Tot és molt lent, la veritat és que és molt feixuc. La pandèmia tampoc ha ajudat, ens ha parat molts tràmits, però va seguint el seu procés i aleshores els veïns ja ho coneixen i s'ha d'enderrocar l'antiga rectoria, que serà en breu. Provisionalment ja s'ha fet el camí cap al veïnat de dalt, que no hagi de passar per la plaça privat, i després hi haurà el desenvolupament de ja tenim fet el projecte, ja està fet, ja està comentat a Sant Privat.
Aquest 2023, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas es marca com a principal objectiu garantir l'habitatge a la gent del poble que es vulgui quedar i que en aquest moment tingui dificultats per trobar-ne.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem a l'economia. Comencen les rebaixes després de les festes de Nadal. Els comerços d'Olot es mostren prudents davant la incertesa que s'ha estès aquest últim any i no s'esperen ara per ara grans descomptes, a no ser que el volum de vendes sigui major a l'esperat. Les altes temperatures de les últimes setmanes tampoc hi han ajudat i això fa que hi hagi molt d'estoc acumulat.
La campanya de rebaixes d'hivern ha començat de forma oficial aquest cap de setmana. El petit comerç d'Olot preveu unes rebaixes descafeïnades, ja que de moment no esperen aplicar grans descomptes en comparació amb les grans cadenes. La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, comparteix els compradors dels cants de sirena de les campanyes comercials de les grans cadenes.
Una cosa són els grans i els gegants, i aquests ja han començat amb 50, 70, 60. També, sobretot, que mirin models, que siguin models d'aquest any. És un any que hi ha una miqueta d'estoc, vull dir que poden trobar encara bastant de gènere, bastant d'articles, i que, bueno, que es mouen amb descomptes des del 30, el 20, el 40, hi ha una mica de tot, de percentatges, però que la cosa va molt i molt bé.
Durant aquesta campanya de Nadal, l'Associació de Comerciants d'Olot ha regalat diversos xecs per gastar als establiments associats i també tions i reis han portat vals de compra als establiments locals. Planella diu que la iniciativa ha donat un bon resultat.
Jo, bueno, crec que sí que ha sortit bastanta gent, de que, la veritat, bueno, els reis han portat, no? Torna a haver-hi aquella tradició que a vegades poder per als tions sempre hi ha un regal o sempre hi ha cosetes, i els reis a vegades hi ha aquell sobre, no? Que, bueno, aprofites per anar a les rebaixes a gastar-lo.
Les rebaixes arriben després de la campanya de Nadal, on les altes temperatures no han ajudat a buidar estocs. En aquest sentit, la presidenta de l'Associació de Comerciants diu que en general és un hivern fluix.
La gent ha buscat a veure aquell detall amb la botiga més pròxima, més propera al poble on viu, però creiem que en general, però no només la campanya de Nadal, sinó que la campanya en general d'hivern ha estat una mica menys que les anteriors edicions. Ja sigui pel temps, ja sigui una mica tot el tema social, és tot una mica una incertesa.
De fet, els comerciants estan a l'expectativa d'aquestes rebaixes en un 2023 que es presenta incert des del punt de vista econòmic.
No deixem encara l'economia, però ara traiem el cap a les comarques de Girona, perquè els càmpings gironins han tancat unes vacances de Nadal amb ocupacions que ronden entre el 85 i el 90%. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha detallat que només hi havia obert un 30% de les places del litoral gironí, però aquells que han obert han registrat bones xifres d'ocupació.
Per nosaltres, poder fer aquesta setmana entre Nadal i Cap d'Any és molt important. És una alè d'aire fresc entre per esperar, perquè ara, per exemple, els càmpings estem funcionant, ara ja estem esperant la Setmana Blanca francesa.
Qui també ha firmat unes bones vacances de Nadal són els apartaments turístics de la demarcació. En aquest cas, la majoria d'establiments han tingut reserves que anaven entre el 70 i el 90% al llarg de les vacances. Malgrat tot, durant la nit de Cap d'Any, molts dels establiments van penjar el cartell de complert. I ara que inaugurem un any nou, és el moment de fer balanç de l'any que deixem enrere. I, per exemple, la collita de la denominació d'origen Empordà ha baixat un 7,79% respecte a la mitjana de l'última dècada, Neus.
En concret, s'ha passat de recol·lectar una mitjana anual de 8 milions de quilos de raïm entre el 2010 i el 2021 a produir-ne un miler menys el 2022. Tenint en compte la collita de l'any anterior, quan se'n van obtenir 8 milions 300, ha caigut un 4,0%. Les causes principals de la davallada de la producció han estat la sequera, que ha provocat l'estrès hídric als ceps, i les destrosses d'animals salvatges com els senglars i cabirols quan entren a les finques. El president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DEO Empordà és Antoni Roig.
Bueno, sembla que hi ha una sensibilització per part de l'administració i s'estan fent esforços per buscar solucions, però ara per ara és un problema complex i només, vull dir, el control de poblacions és molt, molt difícil, i l'única cosa que ara per ara és efectiva és el tancament de les parcel·les, el qual també té una afectació sobre el paisatge, també és un tema delicat.
I parlant d'animals, una vintena de persones s'han congregat aquest diumenge al migdia davant la subdelegació del govern a Girona per mostrar el seu malestar amb la nova llei de protecció animal promoguda pel PSOE.
Denuncien que l'esmena, que es va aprovar al Congrés a mitjans de desembre, no inclou els gossos de caça, guarda i altres activitats específiques, i consideren que encara hi ha temps per rectificar. Isabel Ramos és una de les portaveus del col·lectiu.
Tenen els mateixos drets els gossos de cacera que els gossos que es traten com a mascotes. Amb aquesta llei els deixen completament desprotegits. Precisament són gossos que són més vulnerables que la resta, perquè són molt maltractats, i estem en un país en el qual, quan acaba la temporada de cacera, doncs se sol matar els gossos, els caçadors es desprenen d'ells de qualsevol manera.
La concentració l'ha convocat el Partit Animalista contra el Maltractament Animal, el PACMA, i s'ha fet de forma simultània a 27 ciutats de l'Estat. A Catalunya, n'hi ha hagut a Girona i també a Barcelona.
Bé, i ara ens n'anem cap a l'Alt Empordà una altra vegada perquè busquen nous vestigis d'una poció del segle III abans de Crist a Mas Castellà de Pontós. És l'únic jaciment on s'ha trobat. S'utilitzava per al culte a l'antiga Grècia i ara intenten trobar més restes que contextualitzin la troballa. Què en sabem, Neus?
Doncs que el caikeon era una poció al·lucinògena utilitzada a l'antiga Grècia i elaborada amb cervesa i banya de sègol. És un fong paràsit molt verinós que apareix en aquest cereal. L'himne homèrica Demeter, que era la deessa de l'agricultura, mencionava que els que participaven en els cultes secrets que celebraven al temple d'Eleusis a Grècia l'aprenien. Eren el que s'anomenava els misteris d'Eleusis, però no hi havia cap prova empírica de la seva existència, o almenys això es creia fins ara. I és que als anys 90 l'arqueòloga Enriqueta Pons va iniciar les excavacions al jaciment Mas Castellà de Pontós a l'Alt Empordà. En una de les cases localitzades hi van trobar un lloc de culte amb un altar de marbre, restes d'animals, una mandíbula i diversos vasos.
Va arribar a saber que la beguda estaria barrejada amb cervesa, i això en diuen fortificada, o sigui, densa. I aquí varen trobar en les analítiques l'assistència de cervesa de most i a sobre parts silícies de la coberta de l'ordi. I en el cas de les dentetes passa tres quarts del mateix. L'almidó també era un almidó produït per el blat.
Les excavacions continuen al Mas Castellà de Pontós.
Un punt, doncs, anecdòtic abans d'anar als esports, en els quals avui no portem bones notícies.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Doncs les coses no van bé a la Unió Esportiva Olot, tampoc en aquest 2023. Abaixa els braços al camp del Badalona per 2-0. L'equip de Jonathan Risueño va fer un pas enrere en el primer partit de l'any. Molt dèbils en defensa, els olotins es van veure superats amb facilitat i el Badalona Futur va encarrilar la victòria amb 2 gols a la primera meitat. Ara sona 7 punts tant del play-out com de la permanència directa. Ens ho explica en David Planella.
Esperàvem un regal en forma de victòria i resulta que el que ens van portar els Reis d'Orient va ser carbó. La Unió Esportiva Olot va perdre per 2-0 al camp del Badalona Futur en el pitjor partit des que Jonathan Risueño és l'entrenador. El mateix tècnic valencià ho reconeixia obertament a la sala de premsa.
Jo crec que ha sigut el pitjor partit, con diferència, des de que jo estic així. Crec que la primera part, de llarg, la pillor o els pillors minuts des de que agafaren l'equip.
A la primera meitat, el Badalona Futur només va necessitar 7 minuts per avançar-se en el marcador. Va ser gràcies a una centrada d'Andreu Guiu, que va rematar tot sol a l'àrea petita Frank Carbià, un dels atacants de menys alçada dels badalonins. Amb l'1-0, l'Olot va intentar ser protagonista amb la pilota, però no la va fer servir per acostar-se a l'àrea d'Isaac Becerra, i el porter local va viure molt tranquil. En tot el primer temps, només va haver d'agafar una pilota d'un cop de cap tou d'Ernest Forgas. I per acabar-ho d'adobar, a la mitja hora de joc, l'Olot va badar quan el Badalona va fer un servei de banda ràpid que va deixar l'exolotí Peque Polo davant de batalla per marcar el 2-0. La jugada, segons Risueño, explica la diferència d'intensitat i de concentració que hi va haver entre els dos equips.
El xiquet que està donant el valor des de fora la dona ràpid i crec que si jo fora l'entrenador del Badalona le felicitaria al nen. Crec que ha estat espectacular. Ha enganyat els nostres jugadors i l'ha donat el valor i han sacat ràpid i ha sigut gol. Hasta ese nivell d'implicació i d'estar en el partit que estaven ells, que nosaltres no estaven. Crec que això és una prova d'un error de concentració que jo crec que no podem cometre.
Només de començar la segona part, Risueño va fer entrar Castells, Ot i Coris i poc després Cerdà, però els quatre canvis no van tenir l'efecte desitjat. L'Olot va ser incapaç d'entrar en el partit i només va disposar d'una ocasió clara per marcar el 2-1, un contra un de Xumetra que Becerra va aturar. I a l'altra àrea, el Badalona va perdonar el 3-0 en més d'una ocasió. En general, l'Olot va ser molt dèbil en defensa.
Cada vegada que n'hi havia un centre lateral era ocasió de peligro d'ells i crec que... No, han estat molt superiors en la primera part, ells, i crec que en la segona hem estat ahí remant, hem tingut ahí la de Xumi per a ficar-nos en el partit, però crec que ells també estaven controlant el marcador que tenien a favor.
L'Olot ha començat el 2023 de la pitjor manera, perdent a Badalona i fins i tot Seb Escoris es va retirar lesionat, i la classificació diu que l'equip ja és a 7 punts a més de 2 partits tant del play-out com de la permanència directa. Diumenge que ve rebrà el Prat, un altre rival en zona de descens, en l'última jornada de la primera volta.
I hem sabut també al llarg de les últimes hores que Lluís Espart torna a casa. El central de Molló és el primer fitxatge d'hivern de la Unió Esportiva Olot després de desvincular-se de la Nucía.
L'Olot necessita reforçar la defensa i el jugador busca minuts després de jugar poc a Primera Federació.
Sí, el Lluís Espart crec que ja està tancat, que demà vindrà a entrenar ja.
Així ho avançava Jonathan Risueño a pregunta de Ràdio Olot després del partit al camp del Badalona. Lluís Espart és el central escollit per reforçar l'eix de la defensa de l'Olot, molt perjudicat per la baixa indefinida de Carles Mas. Espart és de Molló, té 22 anys i es va formar al club olotí. Amb 17 anys ja va debutar amb el primer equip a segona B i les dues temporades següents, tot i la seva joventut, va superar el miler de minuts amb Raúl Garrido a la banqueta. Ara fa dos anys, durant el mercat d'hivern del 2021, va fer les maletes per fitxar pel filial del Sevilla, on va jugar fins aquest estiu. Aquesta primera volta ha estat a la Nucía, a Primera Federació, però només ha jugat 90 minuts d'un partit i mitja hora d'un altre. Necessita protagonisme i el buscarà a les ordres de Jonathan Risueño. El tècnic celebra l'arribada d'un central.
Sí, a més l'Aimar havia estat tota la setmana malalt. Havia entrenat tan sols dos dies i és una posició que s'ajudarà a tenir més efectius.
A banda del fitxatge de Lluís Espart per la defensa, l'Olot també treballa en la incorporació d'un davanter que pugui ocupar el buit de Ferran Bruguer, lesionat de llarga durada en l'últim partit del 2022.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.